Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Angela Merkel ha anunciat aquesta tarda que no optarà a la reelecció com a presidenta de la Unió Cristiano-Demòcrata Alemanya, la CDU, i no tornarà tampoc a ser candidata a cancellera l'any 2021. En una compareixença també ha explicat que va adoptar la decisió abans de les vacances parlamentàries de l'estiu i que tenia previst anunciar-la la setmana vinent. En canvi, sembla, segons diuen els analistes, que les derrotes a les eleccions a Hessen i ara fa dues setmanes a Baviera han pogut tenir a veure amb aquesta decisió. Un altre nom propi de l'actualitat és el de Jair Bolsonaro, que va guanyar ahir la segona volta de les eleccions amb 11 punts d'avantatge sobre el seu rival, el dirigent del Partit dels Treballadors, Fernando Haddad. Bolsonaro, d'ultradreta i considerat xenòfob i també contrari a la immigració i als homosexuals, entre moltes altres coses, ha generat preocupació arreu d'Europa, però també ha rebut felicitacions, especialment dels dirigents de la dreta i l'extrema dreta. És el cas del president dels Estats Units, Donald Trump, que l'ha telefonat i s'ha compromès a treballar amb ell per millorar la vida dels seus respectius pobles, els Estats Units i el Brasil. També és notícia avui una operació a gran escala contra els narcopisos del barri del Raval de Barcelona. S'han detingut 55 persones en total, com a mínim, després d'una quarantena d'escorcolls que han permès desmantellar 27 narcopisos. Centralitzada al Raval, aquesta operació s'ha desenvolupat també al districte de Nou Barris i a les localitats de Badalona, Santa Perpètua de la Mogoda, també i altres barris de Barcelona. En plana religiosa, és també un fet significatiu del dia d'avui, al final de la 15a Assemblea General Ordinària del Sínode dels Bisbes, que ha estat aquests últims 25 dies dedicada als joves, la fe i el discerniment vocacional. Ahir, en l'homilia de la missa conclusiva, el papa va reivindicar l'actitud de proximitat dels pastors i fins i tot va demanar perdó als joves per no haver-los sabut escoltar moltes vegades, una actitud de proximitat que ha d'estar, ha dit, per sobre dels doctrinalismes i també dels activismes. A banda del document final, que serà estudiat els propers mesos pel pontífex abans d'elaborar el document final definitiu, s'ha introduït com a novetat una carta als joves que va ser presentada ahir pel secretari general del Sínode dels Bisbes, el cardenal Lorenzo Baldisseri. I es presenta d'aquí a una hora i mitja, a dos quarts de vuit, al Centre La Violeta de Barcelona, el llibre Fins aquí hem arribat, un treball d'Amadeu Carbó i Jordi Cubillos que parla sense complexos sobre què fem i com celebrem l'últim adéu. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Parlarem, evidentment, avui del Brasil i d'aquest resultat amb la victòria de l'ultradretà Jair Bolsonaro. Abans, el pensament del dia, avui amb la periodista Cristina Aluja.
Què vol dir tenir poder personal? Avui en dia el coaching està molt de moda i els que s'hi dediquen asseguren que si et proposes alguna cosa, sigui el que sigui, la pots aconseguir. Segons ells, només cal determinació i que confiïs. Això, ens diuen, és el poder personal. Jo, però, hi discrepo totalment. Si només es tractés de treballar fort i de creure-s'ho, molta gent viuria la vida que realment desitja. I, sincerament, jo conec moltes persones que tenen aquesta actitud i no els surten les coses com ells voldrien. Crec que el poder personal no té res a veure amb aconseguir o fer. El poder personal, per mi, és acceptar-te tal i com ets, estar en pau i confiar que hi ha alguna cosa molt més gran que tu que et sosté. Quan això passa, et sents tan fort per dins que cada vegada depens menys de fora. I això és el poder personal, aquesta llibertat tan íntima.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa-te'n els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
A Mercens Maluquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maluquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maluquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing up the road
just for... 012. La Generalitat al teu costat. Passar-s'ho bé és científicament possible. Descobreix les estrelles amb sopars astronòmics, persegueix petjades de dinosaure o viatja en un raig de llum. Al web surderecercapercatalunya.cat trobaràs activitats de tot tipus per gaudir la recerca en família. A la seva agenda i també a Facebook i a Twitter. Surt de Recerca per Catalunya. 012. La Generalitat al teu costat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts de les 6. Salutacions del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido i el Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Un temps avui postelectoral, perquè parlarem de la nova etapa que obre ara el Brasil després de la segona volta de les eleccions celebrada i unes presidencials que han donat la victòria de l'ultradretà Jair Bolsonaro, que arriba a la presidència després de concentrar vots, ara ho analitzarem, de sectors molt diversos de la societat. Hi ha preocupació i també divisió social en un país, el Brasil, que deixa enrere el període presidencial i legislatiu més convuls de la seva història recent, amb la coneguda destitució l'any 2016, o impeachment, de Dilma Rousseff, i les acusacions sobre el seu successor, Michel Temer, encara president, com també l'empresonament de Luiz Inácio Lula da Silva, que liderava les enquestes ara fa només pocs mesos al capdavant del Partit dels Treballadors. Volem posar la nostra mirada sobre les claus d'un resultat que sacseja, sens dubte, el panorama polític brasiler, molt afectat per la corrupció, pel retrocés econòmic, era una potència emergent ara fa només 6 anys, i per l'augment de les desigualtats, la violència i molts altres problemes, com també per la por a un retorn a una dictadura que és malauradament ben recent. Ens preguntem si amb aquest resultat es pot tenir alguna esperança de millora. Comencem a analitzar aquesta actualitat. Ens acompanyen aquí a la taula de l'estudi de Ràdio Estel, d'una banda, Maria Carvalho Dantas, que és activista social i jurista brasilera, però fincada a Catalunya. Senyora Dantas, benvinguda, bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Com estem?
Preocupada, neguitosa, però amb molta força de resistència.
Bé, després comentarem això. També tenim amb nosaltres Ot Bou, analista, expert en política brasilera. Ja ens havia acompanyat quan vam parlar després de la primera volta. Ot Bou, benvingut.
Bona tarda, gràcies.
Bona tarda. Saludem també l'analista, politòleg i màster en seguretat, Guillem Porçals. Bona tarda, senyor Porçals.
Hola, bona tarda.
I des de l'altra banda del fil telefònic, avui ens acompanya uns minuts dintre del que permetin les tecnologies de la comunicació, el sociòleg Flavio Carvalho, que ara mateix no el tenim, no hem pogut aconseguir la comunicació amb ell, però en tot cas comencem amb els tres que som a la taula, amb la Ruth Carballido, evidentment, també, preparada per plantejar la pregunta del dia i després la notícia curiosa. Bé, si vol, senyora Carballo Dantas, com veu aquests resultats? Quin anàlisi pot fer? Tenint en compte també que eren molt previsibles després del que donaven les enquestes.
És una llàstima, perquè fa uns tres mesos, el Jair Bolsonaro tenia només un 2, 3, 4%. Va ser una victòria presidencial feta per utilització il·legal de les xarxes socials, no? S'està investigant el tema de les fake news, segurament que heu escoltat, heu llegit sobre aquest tema, el mateix que va fer el Donald Trump als Estats Units. El Bolsonaro tenia una participació a la televisió minsa, perquè el seu partit era minso encara, no? Aleshores, tota la seva campanya, la gran majoria de la major part de la seva campanya es va fer per les xarxes socials. I es va fer també una denúncia, un diari brasiler que es diu Folha de São Paulo, una periodista molt coneguda, la Patricia Campos, va fer una investigació, i és això, aquesta investigació periodística que s'està investigant a nivell judicial pel Tribunal Superior Electoral del Brasil, de la utilització de més del 80% de tota la informació, tota la campanya feta pel Bolsonaro per robots amb una xarxa d'empresaris pagant 12, gairebé 13 milions de reals, perquè, per fer la campanya del Bolsonaro.
I tot això, si diu vostè que s'investiga, podria derivar en alguna situació complicada per ell, fins i tot després d'arribar, de prendre possessió l'1 de gener?
Jurídicament podria perdre la presidència.
No hi ha, però, sembla, frau en el procés electoral.
No, hi ha frau.
Les eleccions han estat netes.
Sí, molt netes, molt netes.
Pot haver-hi vots nuls, més potser dels que tenim aquí a Espanya o en altres llocs.
Sí, molt netes. I sobre el tema dels vots nuls, volia fer un incís, que és una dada esfereïdora, no? Entre vots blancs, nuls i abstencions, són 41, gairebé 42 milions de persones. Al Brasil, de població, som 210 milions de persones. De votants, 147 milions de persones. L'edat, o sigui,
és una barbaritat.
Amb la qual cosa arribo a aquesta conclusió. No? Mm-hmm. Perquè la diferència entre l'edat i el Bolsonaro va ser d'11 milions de persones. Aleshores, amb la qual cosa, si va haver-hi gairebé 42 milions de persones, em quedo amb aquesta frase que tothom coneixem. Si ets neutre en situacions d'injustícia, tries al costat de l'opressor.
Bé, doncs queda dit. Recordem que hi ha hagut una abstenció més alta potser que en altres processos electorals al Brasil, i a més també està bastant clar que el vot de càstig al PT, el Partit dels Treballadors, que era previsible, s'ha manifestat també amb aquesta abstenció. Però vaja, donem més veu, gràcies, senyora Dantas, per exemple, Guillem Porçals.
Sí, és cert que s'ha mobilitzat, per dir-ho així, és un gran vot a la contra, en el sentit de que quan es fan les campanyes electorals normalment es marquen com ítems importants. En el cas de Brasil, el cas que ha centrat absolutament tot ha sigut la seguretat i la corrupció. Llavors, això provoca que Bolsonaro, per dir-ho així, des de fora, tot i ser diputat, senador i ocupar diferents càrrecs gairebé durant tota la seva vida després de ser capità de l'exèrcit, faci que se'l vegi com un... Bueno, s'ha vengut la imatge de que és un candidat que lluita contra la corrupció, ha fet tota una espècie de circ mediàtic conforme ell està per la seguretat. Llavors, al centralitzar-se tot aquest debat al voltant d'aquests dos temes, contrapartit contra el PT o contra l'edat, que proposava una política continuista, sí que és cert que això ha fet que un candidat que pareixi que era com irrisori s'hagi convertit en president. No estem parlant de que els 57 milions de persones que l'han votat comparteixin fil per randa el que defensa. De fet, diuen que més de la meitat ha sigut votar a la contra, en molts casos, de que no volien votar el PT, l'han votat amb ell perquè no volien continuisme. S'ha de veure fins a quin punt hi ha hagut intercanvi de vot en els feus electorals, s'ha de veure fins a quin punt les preferències del votant han sigut la seguretat i la corrupció, que és el que principalment ha encetat tota la campanya en tots els aspectes. Inclús sí que és cert que s'han manipulat dades sobre la corrupció i la seguretat, això cal dir-ho, i l'utilització d'aquestes, però així, fake news per part de Bolsonaro també han condicionat que hagi guanyat les eleccions. En el fet de que quan tu et presentes com un candidat, a més, els esports que feia eren completament surrealistes, és a dir, sortia el seu fill amb una arma, repartia armes, feia coses molt rares, els seus fills inclús ell, per tant, s'ha de veure fins a quin punt l'ordre de preferències en aquest cas, de no pas l'estabilitat econòmica, no pas els drets socials, no pas els drets de les minories, sinó el fet d'establir com a principal preocupació dels brasilenys, quan segurament no ho és, la seguretat i la corrupció, ha fet que guanyés.
Sí, senyor Otbou.
Sí, jo comparteixo bastant el que ha dit la Maria i en Guillem. De fet, això que deia la Maria del tema de l'abstenció és una demostració que, és a dir, és estrany que en una campanya tan polaritzada i on internacionalment almenys es veu tan clar que hi ha un candidat que és preferible a l'altre perquè n'hi ha un que garanteix la democràcia i els drets humans i les llibertats i l'altre que les posa constantment en qüestió. Quan passa això internacionalment i tot i així guanya el candidat que des de fora es rebutja, la gent ha de mirar també què és el que ha passat a l'altra banda i què és el que ha passat amb els rivals, no? És el mateix amb Trump i amb Hillary Clinton, no? No, és que com és possible que hagin votat a Trump? No, no.
També
com és possible
hi ha...
que hagin votat a Trump i com és possible que hagin preferit a Trump que hagin preferit Trump a Hillary Clinton, molta gent que en principi no l'hauria d'haver preferit. Llavors, una mica el problema també, és a dir, l'anàlisi on hem d'anar a tocar és què ha fet malament el PT i què ha fet malament l'esquerra o les esquerres, com és que no han sigut capaces d'organitzar i de teixir una alternativa. Ciro Gómez, per exemple, que era el tercer candidat en discòrdia, com és que el seu suport a edat va ser tan fràgil o tan tou?
Tebi, diguéssim.
Exacte, jo suposo que és també perquè ell es veu a si mateix com el líder de l'oposició amb els anys de Bolsonaro i que ha escombrat una mica cap a casa, però també s'ha d'analitzar en aquest sentit. I sobre el que deia el Guillem, doncs també hi estic d'acord. Al final, jo crec que el que ha passat una mica és que la gent, més que comprar un programa o un projecte de país concret, ha comprat tres lemes, quatre paraules, i han acabat optant per el candidat que els hi donava el relat més màgic i més bo, però... I han descartat l'altre, han descartat el realisme.
Visions molt complementàries. De moment, ara sí tenim, ja sembla en bones condicions de sentir-lo bé, el sociòleg Flavio Carballo. Bona tarda, ara sí.
Bona tarda.
Bé, ens ha estat escoltant, em sembla, una mica des de la seva ubicació. A banda del que s'ha dit, quina valoració faria? Vostè tenia, ara fa tres setmanes, molta esperança que pogués produir-se el tomb. No s'ha produït finalment, però què ha passat? Què hi diria?
Bueno, és veritat que ara podem també fer una anàlisi potser més fria amb tota l'emoció que hi ha i diferent de la que fèiem alguns dies, perquè ara també és veritat que es pot fer una autocrítica amb més rotunditat. El que abans consideràvem, de que la gent, per exemple, és veritat que hem viscut alguns anys d'un govern que tenia una postura absolutament d'esquerra a Brasil, o sigui, o allò era una mica una boira que hi havia, de que la gent havia fet una opció per PT com el referent d'un partit d'esquerra i que en veritat no estaven votant en un canvi de transformació social important, sinó un poder d'accedir a una classe mitjana que amb un abastament econòmic més favorable. O sigui, és veritat que hi ha hagut aquests canvis estructurals que diem que hi han passat en aquest any de govern del Partit dels Treballadors, i ara ja notes la diferència, perquè tu t'imagines fent una campanya com estava fent el divendres passat i fent aquesta crítica rotunda del PT a tres dies d'aconseguir vots de la gent que no caigués en aquesta frau que és el Bolsonaro. O sigui, ara sí, és el moment de parar i fer una autocrítica de veritat. sincera, sí, profunda, d'esquerres, entre esquerres, per veure el que ha passat aquests dies. Uh-huh. Ara, hi ha un component que, i estic remarcant des del començament de la campanya, perquè no havia fet mai tantes campanyes a la meva vida, estic ja 8 milions d'assistència, uh-huh, i és el tema de la hipocresia que té el país, que és un país d'una complexitat, pots dir com vulgui, no? Contradicció, complexitat, sí, és una paraula més maca, però jo prefereixo parlar de hipocresia.
Sí.
Hi ha una gent que ha apostat per una cosa que ho volia dir, però que no en deia així obertament, i fins que apareix aquest personatge que diu el que la gent realment pensava.
Perdoni, senyor Carballo, li agraïm molt la seva intervenció. L'estem sentint amb una mica de dificultat, demanem disculpes als oients perquè la qualitat del so no és òptima, més o menys l'hem entès des d'aquí, esperem que els amics oients també anirem esperant a veure, com que sabem que s'està movent, si en algun moment d'aquí uns minuts. Sí. El mantenim en línia, si li sembla, i a veure si el podem sentir millor d'aquí a uns pocs minuts. Però mentrestant, més intervencions, senyor Porçals.
Crec que Brasil es troba amb una dicotomia una miqueta estranya, i és que realment no sap quin model de país crec que és el que vol. És a dir, si retrocedim darrere de la història del país, trobem un president que era Getúlio Vargas, que va dissenyar un sistema corporativista pel país. Aquest sistema corporativista es va haver modificat després pel president Juscelino Kubitschek, que va canviar radicalment els plantejaments de Getúlio Vargas, i conforme han anat pujant governs, han anat canviant els plantejaments del país. Cada president et presentava el país d'una forma diferent. Projectes integradors, projectes diferenciats, projectes, inclús dintre de la pròpia dictadura militar, cada cap d'estat que pujava et presentava un Brasil diferent a l'anterior. I crec que aquest sistema, per dir-ho així, continuat de canvis, també ha provocat que Bolsonaro hagi presentat el seu projecte de Brasil, que realment ningú sap quin és, i crec que ell tampoc, perquè durant la campanya inclús ha contradit. Llavors, fins a quin punt els brasilans volen establir un nou disseny de país, que han vist que el del PT no ha tingut cap mena de fruit positiu, en el sentit de que sí que l'ha tingut amb drets civils o amb drets socials, però, per dir-ho així, des de l'escorça, ha semblat que no.
Potser molts han vist en Bolsonaro com un revulsiu, han vist com un... Com
bueno,
un
el Brasil diuen mito.
Mito referint...
O mito.
Referint-se
al senyor Bolsonaro. A mi m'agradaria fer una aportació que jo penso que és important per als oients, no? Per a les persones que ens estan escoltant ara mateix, que és que des de la redemocratització del país, del Brasil, que tothom sap que van patir 20 anys de dictadura, ara mateix tenim el Congrés Nacional. El Congrés Nacional brasilè és la Cambra de Diputats i el Senat. Uh-huh. Tenim el major nombre de partits des de que va acabar la dictadura. Són 30 partits.
Està molt més fragmentat que mai.
Més fragmentats. I una cosa que prova també que la gent va apostar per votar contra la corrupció, no només amb la figura d'aquest senyor ultradretà Jair Bolsonaro, amb discurs feixista, s'ha de dir, és que només es va aconseguir la reelecció, o sigui, el diputat que va aconseguir la reelecció, menys de la meitat de la cambra. Això mai ha passat al Brasil. Volia també fer una petita aportació que, a banda del tema, no? de per què es va votar Bolsonaro, per què gent tan diversa, és que no hi ha un perfil encara del votant del Bolsonaro. Gent negra va votar Bolsonaro, gent LGTBI va votar Bolsonaro, gent rica, gent pobra, dones, jovent, o sigui, és molt important, en primer lloc, definir els perquès. I els perquès, el company Flavio Carvalho va fer un text molt bo que us ho recomano, els 5 perquès del Flavio Carvalho, que estic molt d'acord, però també afegeixo que, a banda de l'arauto de contra la corrupció del Brasil, que és una mentida, perquè aquest senyor va formar part de 2 partits i va fer coligacions també amb altres partits, en molts casos de cessaments de polítics. Jo també afegiria el discurs moralista que va fer el Bolsonaro. Sabeu que Brasil encara és un país molt patriarcal, és un país encara conservador, és un dels països més racistes i masclistes del món. El tema de la seguretat, que ha dit el company, i un tema molt important també, que Brasil encara no ha fet net la dictadura. Encara, preguntes a un noi de 20 anys, un noi qualsevol de 20 anys, sisplau, explica'm aquest període del 65, per exemple, al 85. No sabran explicar. Encara no s'ha fet neta aquesta transició. I una altra cosa que acabo per donar...
Tranquil·la.
És el discurs no? Que segurament aquí també hi ha aquest discurs, però a Amèrica del Sud és increïble, a tota la dreta i la ultradreta és l'anticomunisme. A mi m'han arribat a dir que votarien Bolsonaro perquè el PT és un partit comunista i que nosaltres vam patir 16 anys de governs comunistes. La gent va votar per memes, per aquest tipus, no? de discurs molt primari, molt primari. Dir el PT comunista, dir als governs de Lula da Silva que el Banco Santander i el BBVA mai va guanyar tant en els quatre governs del PT, dir aquest govern comunista és realment no voler, no entendre res de res.
Encara et bou del que s'ha dit, no sé si vol introduir algun altre element.
Sobre això que deia la Maria, és veritat, és una barbaritat dir que els governs del PT han estat comunistes, sobretot perquè un dels problemes que té ara el PT a l'hora de guanyar-se l'electorat és que la sala als cels, diguéssim, l'han fet amb una mena de pacte tàcit amb les oligarquies econòmiques, que al final els han girat l'esquena i és un factor que no hem de perdre de veure, no hem de perdre de vista en l'elecció de Bolsonaro, els interessos econòmics dels grans grups que es manifesten també, no?, doncs a través dels partits tan fraccionats de l'arc parlamentari, que són més grups de poder econòmics que no projectes ideològics.
Bé, avui ens acompanyen en el mirador de l'actualitat Maria Carballo Dantas, analista, jurista i activista social, també el politòleg Guillem Porçals, l'analista expert en Brasil, Ot Bou, i el sociòleg Flavio Carballo, que ens acompanya des de l'altra banda del fil telefònic. Ens diuen alguns oients que el sentien bé. En tot cas, senyor Carballo, què més diria del que pot representar aquesta nova etapa, a banda de la preocupació, la queixa o la discrepància?
Jo crec que és un moment de profunda reflexió, perquè no és una campanya que ha estat distinguida, pel meu parer, així, política amb aquests tòpics, aquí, que parla de comunista...
Sí, perdoni, ara sí que el sentim una miqueta entretallat, disculpi, a veure si podem en un altre moment, d'aquí 5 minuts, tornar-lo a recuperar millor. Si vol seguir, si pot seguir, doncs nosaltres sí, encantats. Sí. Bé, a banda del que ara intentàvem entendre del que diu Flavio Carballo, doncs una profunda reflexió, no? Potser és el que necessita la societat brasilera. Després d'uns anys que havien tingut una mica de tot, recordem que Lula da Silva va arribar fa 15 anys al poder, va implantar aquell projecte FAM Zero o Pobresa Zero i va aconseguir grans resultats.
Genial, va ser genial. El PT va fer, realment puc afirmar, assegurar que el PT... amb els anys dels governs, no? Sobretot els dos primers governs del PT, es va fer justícia social al Brasil. Jo tinc família meva que va anar a la universitat, gent afrodescendent, gent dels pobles originaris, gent pobra, gent que podia realment fer els tres àpats del dia. Sí que va fer la justícia social. Però sí que també, i aquí ve l'esquerra que ara... és molt crític amb el PT, jo també, que va fer tot això, és veritat, però també va fer moltes aliances, va fer moltes aliances amb molts oligopolis, amb partits de dreta que es posa del Brasil, amb l'agronegoci, amb la banca. Per un costat, sí, que la justícia social del Brasil sí que es va fer, però per altre costat, no va acabar, no?, de fer el que volia fer el Lula.
Perdoni, senyor Flavio Carballo, a veure si ara el sentim millor.
Sí, jo parlava de la despolitització d'una campanya per l'elecció d'un president de la República fer política. Jo crec que ha forat els temes morals i ha tingut un paper fonamental, per això parlava d'hipocresia. Uh-huh. Parlava que la gent, en veritat, que deia, tota la gent, i vaig estar parlant amb molta gent, que m'ho deia que votaria contra no sé què, o anti-Lula, o anti-PT, en veritat, si tu apretes una mica, la gent diu de veritat el que pensa. I el que pensava és el que ha dit aquest senyor. O sigui, és un país que té una base encara de molts anys de construir un relat del seu projecte de país. Jo estic molt d'acord amb el que diria el company aquí. I el projecte de país està indefinit. És com si de cop ens miréssim i diguem, hòstia, fa dos dies que hem sortit d'una dictadura, això no està resolt, així, això pot sonar molt a Espanya també, la transició que no s'ha fet i tot allò.
Sí.
I jo resumeixo una pregunta. Pregunta qualsevol brasiler, qual el dia que ha acabat la dictadura militar al Brasil? I ningú ho sap. Perquè no n'hi ha un dia que va morir el dictador, no n'hi ha un dia que va haver-hi una revolució. No, no, la gent ho tenia tot això guardat. I ha guardat i ha fet ara. I hi ha una persona per treure tot i era aquest senyor, el Bolsonaro.
Sí, va ser el 1985, abans ho recordava Maria Dantas, que va acabar-se la dictadura, però efectivament hi ha també doncs, una situació complexa, no?, a l'hora d'entendre què va passar amb la dictadura i el canvi.
És un bon adjectiu.
Tenim una pregunta del dia que formulem sempre als oients des de radioestel.cat. Ens la recorda la Ruth Carballido. Bona tarda, Ruth, endavant.
Bona tarda. La pregunta del dia és la següent. Et preocupa la victòria de l'ultradretà Bolsonaro al Brasil? Podeu respondre, com sempre, a una de les tres següents opcions. Com a primera opció, sí, molt, sobretot per la seva línia xenòfoga i autoritària. Com a segona opció, sí, però no excessivament, caldrà esperar. I com a última opció, no, perquè és el president elegit pels brasilers.
Gràcies, Ruth. Amics oients, us comentem que a partir d'avui tindreu sempre la pregunta del dia fins l'endemà, a primera hora del matí. Per tant, podreu votar ara, us recomanem que ho feu ara, però també durant les properes hores i, per tant, teniu la possibilitat de seguir votant més tard del programa si no ho heu fet. En tot cas, direm com va l'enquesta, que no és científica, però sí que marca una tendència. Clar, les respostes, d'alguna manera, tenen sempre aquesta complementarietat. És veritat que ha estat un procés democràtic, el d'ahir.
I tant. I els brasilers han votat. La democràcia té aquestes coses.
Que a vegades no agrada el resultat.
De vegades... No, però és encara... Bueno, avui mateix és el millor sistema que hi ha, no? Hem de respectar, i, però amb resistència, perquè el meu parer i el parer de milions de persones al Brasil, la candidatura del Bolsonaro no era una candidatura legítima, era una candidatura amb tintes clarament neofeixistes. No vivim sota el feixisme al Brasil, clar que no. Clar que no, que totes les persones que han votat Bolsonaro no són feixistes, clar que no. No s'ha de banalitzar el feixisme, però s'ha d'anar amb compte. No tenim una dictadura, però sí que segurament viurem en una situació dictatorial.
Bé, ara aprofitarem aquest moment per fer una pausa, que l'hem de fer, però en un minut aproximadament o una miqueta més, tornem i enfilem, arribem ja a la recta final del programa d'avui.
Ràdio Estel.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel.
Quiero que me entierren en mi pueblo, con ceremonia religiosa, con flores y féretro básico.
Electium es un concepto en servicios funerarios que ofrece la posibilidad de contratar en vida tu funeral y evitar a la familia la toma de decisiones y el pago en un momento tan duro como es la pérdida de un ser querido. Puedes decidir hasta el último detalle, personalizándolo a tus gustos. Electium, contacta con nosotros en el teléfono gratuito 900-222-301 o entra en nuestra web electium.es.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Reprenem el mirador. Ens queden molts pocs minuts, però intentarem aprofitar-los. Recordem que ens acompanyen l'activista i jurista Maria Carballo, el sociòleg Flavio Carballo, Ot Bou, que és analista expert en Brasil, i el politòleg Guillem Porçals. Si li sembla, senyor Flavio Carballo, última intervenció breu, alguna conclusió sobre el que ha passat? Perquè ens queda molt poc temps, disculpi.
Sí, jo crec que hem de parlar més de... A la clau té la presó també de Lula, i això s'ha de parlar amb més temps i amb més profunditat.
Donaria perquè, per molt.
Sí, perquè, a més, el fet de que estigui empresonat com un pres polític allà al Brasil i que això hagi condicionat totes les eleccions, ara pot ser un discurs de perdedor, però no, no, perquè segueix la injustícia i no callarem fins que això no, també no estigui ben parlat, com a mínim, entre tots.
Doncs parlarem del fenomen Lula en una propera edició del programa, d'aquí uns dies, a veure si pot ser. Molt bé.
Perfecte.
Moltes gràcies, senyor Flavio Carballo.
Una abraçada.
Igualment, adeu-siau. El saluden també des de la taula.
Un beijo, seguim... Flavio.
Molt bé.
Una altra.
Molt bé. I ara anem a la notícia curiosa abans d'encara les últimes intervencions del dia. Una notícia curiosa que, com sempre, ens porta la Ruth i que, encara que no ho sembli, té una mica a veure, oi, Ruth, amb el tema que parlem avui?
Les paraules són poderoses. No és el mateix escoltar "t'estimo" que no "deixa'm en pau". Hauríem d'anar molt al compte amb la manera d'utilitzar-les, especialment si estàs en una posició on molta gent pot escoltar-te. I de vegades els adults no ens adonem que els nens repeteixen tot allò que diem. Avui, a la notícia curiosa, és sobre un vídeo que està donant la volta al món. Està enregistrat precisament al Brasil, un país que està present aquí molt a la taula avui. Es tracta d'una producció independent, sense cap vincle amb cap empresa, ni cap ONG, ni moviment o partit. I està protagonitzat per uns nens que, davant d'una càmera, ells sols i sobre un fons negre, repeteixen totes les frases que ha utilitzat Jair Bolsonaro. És molt impactant veure petits que tenen entre 5 i 12 anys dir amb les seves veuetes sentències tan contundents com poden ser "la meva missió és matar", "el gran error de la dictadura va ser torturar i no matar" o "calla la boca". El vídeo dura gairebé 2 minuts. Quan acaba, no pots creure el que has vist. El missatge final et convida a la reflexió. Si el seu candidat ho diu, el teu fill també podria dir-ho. El futur de Brasil és a les seves mans. En fi, aquest projecte no ha aconseguit l'objectiu desitjat.
Gràcies, Ruth. No sé si algú coneixia aquest vídeo, senyora
Sí, de fet,
Dantes.
Vaig plorar com una magdalena
quan
vaig
veure
aquest vídeo. Sí, i ha estat denunciat aquest vídeo per la candidatura del Bolsonaro.
Sí, a banda del vídeo, o si volen comentar alguna altra cosa, senyor Porçals.
Respecte a aquest pas que hi ha hagut de transició de la dictadura a la democràcia en el cas de Brasil, sí que és cert que quan mires les estadístiques, la puntuació positiva que reben les institucions, quan reben els partits o quan reben inclús institucions com les Forces Armades, veus que la primera, per dir així, institució valorada al Brasil són les Forces Armades, amb gairebé un 80% a favor. I quan mires el sistema parlamentari o inclús el sistema de partits, veus que no arriba ni al 15%. Sembla un factor curiós o una cosa anecdòtica, però trobo que defineix molt bé perquè és més possible que vegin candidats com Bolsonaro que guanyi i que tingui un president, un vicepresident, que sigui un general de l'exèrcit.
Sí, sí.
I ministres.
I ministres, ministres que són militars.
I a 6 militars.
Sí, sí. I 4 membres de campanya que eren militars, també.
Això.
I el mateix Bolsonaro era militar,
sí,
també. Sí, senyor Bou.
Jo volia fer un comentari sobre això del vídeo i una mica enllaçant amb el que deia abans la Maria del clima dictatorial, que és que, de fet, el gran problema de Bolsonaro, segurament el programa econòmic i de política concreta amb què acabi aplicant pot ser més o menys preocupant segons les nostres ideologies, però el problema de fons és el canvi de paradigma del que està socialment acceptat i el que no està socialment acceptat. Si tu, com a líder d'un país que tens una responsabilitat democràtica, et passes el dia assenyalant la comunitat LGTBI, els afrodescendents, i a més, paral·lelament, per exemple, dones lliure accés a les armes, doncs estàs sembrant perquè passi el que passi.
Sí, abans de començar el programa, sobretot amb Maria Dantes, que hi ha uns poders fàctics al Brasil, i aquí entra doncs un sector que ens vol comentar la mateixa Maria Dantes, com són els neopentecostals.
Això mateix, de poders fàctics que composen ara mateix, no?, la candidatura i ara el proper govern a partir de l'1 de gener del Bolsonaro, és el que ha quedat dels 64 dels militars del Brasil. És la part més cafre, més casposa de l'exèrcit brasiler reformat, o sigui que ja no són a l'exèrcit. Empresaris de conducta dubtosa i les esglésies evangèliques. No totes, clar que no. Estic parlant de grans empresaris, com pot ser l'Edir Macedo, portada de la revista Forbes als Estats Units. O sigui, 4 predicadors al Brasil que són empresaris de la fe, que són, un d'ells és propietari de la segona major cadena de televisió, que és la Red Record, que donen suport material